d'acord. Nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors. Almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món.
Jordina Freixenet, bon dia, què tal?
Sí, molt bon dia. Crec que és una cançó per començar la setmana. Una setmana que hem tingut un cap de setmana que a vegades ens fa pensar que aquest món és una mica boig, no? Hem estat a les manifestacions de Palestina, perquè demà farà 2 anys i precisament ahir la nit vam poder també estar contents dintre del drama i la barbàrie que hi ha de que arribessin a territori català moltes de les persones que havien estat retingudes. També ha estat un cap de setmana, que suposo que també parlarem, on molta gent de l'Horta de Lleida ha sortit a reclamar pobles vius, no? Una mica ha fet un crit d'alerta amb múltiples causes, no? Però una mica també en el sentit de cap a on va aquest món que s'està destrossant el territori. I també comencem una setmana, per això he escollit la cançó, que hi haurà, avui comença el Sant Miquel de les Lletres i podrem escoltar precisament aquest cantautor el dissabte a l'Orfeó, i que a vegades allò que diem que a Lleida no passen per altres coses, per tant serà una setmana de literatura, de debats, de crítica literària i també de cantar-nos aquests utòpics, no? De dir no perdem l'esperança i seguim avançant cap a un futur. I el cap de setmana també hi haurà unes jornades sobiranistes on també parlarà del futur de les esquerres i tot plegat, per la qual cosa, com són tantes coses que ja m'ha semblat que era una cançó que cosia una mica tot el que hem pogut passar el cap de setmana amb les novetats que tindrem aquesta setmana a nivell de cultura i de debat polític a nivell de ciutat.
Utòpics de Pau Alabajos és la cançó que ha escollit la Jordina Freixenet d'Esquerra Republicana per començar aquesta tertúlia, sí?
De dilluns a divendres a les 11 t'expliquem què passa a Lleida. Aquí Lleida Ser Catalunya amb Mercè Marc.
Hem explicat abans de començar a tertúlia aquesta detenció que s'ha fet, aquest home de 40 anys que ha estat detingut a Lleida per presumptament violar la seva filla de 20 anys al carrer en presència d'un altre fill de 8. Això és el que ha publicat aquest matí el diari El Segre, que ha confirmat Ràdio Lleida de fonts oficials i policials. No sé si podeu aportar alguna cosa més al que hem estat explicant.
Bé, Mercè, com dius?
Bon dia, Begoña. Bon dia. No ho havia dit. Bon dia, Begoña Iglesias, del PSC. Bon dia, David Melé, de Junts. I bon dia, Xavi Palau, del PP.
Bon dia a tots i a totes. Bé, com dius, ens hem aixecat, no? Doncs amb aquesta trist notícia. Però és veritat que no tenim més informació. Ara la investigació l'està duent Mossos d'Esquadra. La detenció la va fer la Guàrdia Urbana, però ho ha posat en mans de Mossos d'Esquadra i bé, s'està investigant doncs, si és un fet aïllat o és un fet continuat, no? Doncs que passava dins d'aquesta família i en quines circumstàncies doncs, ha passat tot això.
Des del punt de vista jurídic podríem fer moltíssimes valoracions, però és que ens falten elements de judici. Per tant, l'únic que faria més parlar sempre de presumpte i posar més gent al foc. Per tant, crec que és convenient.
Ens falta també informació a nosaltres sobre aquesta qüestió.
El que passa és que crida l'atenció, que és evident, perquè és titular d'un diari. I per tant, des del moment en què és titular, doncs, és notícia. Des del moment en què és notícia, tothom opina. Però de ben segur que aquells qui segueixen la investigació, en aquest cas, crec que els Mossos d'Esquadra ho faran idòniament.
Diumenge, com deia la Jordina, molta gent, unes 2.000 persones, sortien al carrer, pobles vius.
Catalunya pateix ara mateix un embat de macroprojectes, una colonització dels nostres espais de vida, dels espais agraris i dels espais naturals. Exigim al govern una moratòria perquè això sigui discutit i planificat i afrontem també la crisi prèvia rural que necessitem afrontar i que necessitem repensar aquesta ruralitat no tant en funció d'altres territoris, no tant en funció d'altres capitals que venen a fer els seus negocis especulatius, sinó per territoris rurals per poder-los viure i per poder-los disfrutar la gent que hi vivim, no? Ens emplacem també amb aquesta manifestació al món rural a organitzar-se com a subjecte polític d'una vegada i afrontar aquest camí de treballar per la vida rural, per la dignitat rural i perquè puguem viure bé aquí en aquests territoris.
Unes 2.000 persones segons l'organització, unes 1.400 segons els Mossos d'Alerta, en tot cas cris d'alerta de les zones rurals en una manifestació a Lleida contra els macroprojectes energètics. I això afecta a l'Horta. David.
Bueno, a mi m'agradaria destacar més enllà que ahir confluïen una sèrie de reivindicacions molt diferents, però amb un punt en comú que és el món agrari. A mi m'agradaria molt destacar la paraula dialogar, planificar, que és el que demana el territori, la gent del territori, més enllà del conflicte i del que estem patint, com, si especifiquéssim a l'Horta de Lleida, m'agradaria destacar el concepte de que som molt clar, tenim molt clar que la ciutat i la societat avança, però el que volem és que ho faci de la nostra mà i tenint en compte les nostres necessitats. Per això, a mi m'agrada destacar aquestes paraules, diàleg, planificar, perquè un dels eslògans, per exemple, de les plataformes contra les mates, energies renovables sí, però no així. I aquest és important, perquè al final, més enllà del territori, del trinxar el territori, que és l'exemple més clar i que és el que estem patint, la gent que vivim, en aquest cas, a l'Horta de Lleida, però podíem fer extensiu, realment el que necessitem és que sentar-nos, planificar i saber el que necessita el país, el que necessita la ciutat, el que necessiten les ciutats i que estem evolucionant, però tenint en compte el territori i que nosaltres tenim la voluntat com a sector de continuar treballant i la necessitat com a societat de que continuem treballant i mantenint les finques i les terres. Centrant-nos en aquest punt, cada tema podria ser, però a mi m'agradaria destacar aquest
cada aspecte. Tema vols dir que cada projecte podria ser el motiu de debat.
Correcte, però al final el que ens falta moltes vegades és aquesta diagnosi, aquest dibuix general, marc general sobre el país, de dir què és el que necessita el país i com hem de fer per fer arribar, en aquest cas, energies renovables o qualsevol altra necessitat de servei. I al final, que ens tinguin en compte, perquè moltes vegades la sensació que tenim és que...
Però és curiós, per exemple, a la planta de biogàs d'Alcarràs, que ja han impulsat els ramaders, no ha portat Camp Malamaró, la que s'està impulsant a la Sentiu del Sió, per dir, o també les línies elèctriques...
Però d'Alcarràs també ha hagut al·legacions, sí.
No, però ja parla de la primera, dels productors. Jo crec que és el model de consens i és el model que tots ens hi trobaríem còmodes, perquè a més està promoguda pels propis, ara també és cert, i això ho hem de dir, que és un model que ve cofinançat per part de les administracions públiques, perquè aquí el debat és com se financien aquests models, no? I si ha d'haver tot el finançament és únic exclusivament privat, doncs han de ser rendibles mínimament, el que no són és perdre diners. Però aquí, més enllà del model del biogàs, que és un de les queixes que hi havia i que crec que és el repte que ens hi fiquem tots d'acord, com sabeu, precisament Esquerra Republicana, un partit que és gran, tenim les dues ànimes, la que ha dit obertament que l'únic model possible és el dels productors d'Alcarràs, i en canvi la sectorial també està fent un crit d'alerta dient, bueno, treballem-hi perquè el biogàs vol dir una manera de valoritzar les dejeccions ramaderes, i el problema de les dejeccions ramaderes també l'hem de resoldre, no? En tot cas, contra els macroprojectes, crec que tots estarem d'acord que no els volem al nostre territori, i més amb la quantitat que se n'estan posant al nostre territori, que l'està trinxant, que cal planificació, i com deia el David, moltes vegades el problema és que veiem imposició, és a dir, les línies de molta tensió, un dia t'aixeques al matí, veus el BOE i te passa una línia de molta tensió, llavors correm-hi tots a fer al·legacions des del propi ajuntament, des dels propis això, però no pot ser que això estigui en mans en aquests moments d'inversions només privades, que moltes vegades arriben quan les has d'aturar, és una guerra judicial que costa molts diners a les persones que l'han de fer i a les pròpies administracions locals que ens estan deixant els últims de la cadena, i això sí que s'ha de parar. I el crit d'alerta d'ahir, s'ajuntava les MATs, que aquí a Lleida jo crec que és un dels temes que més hem reivindicat, no? La plataforma contra la MAT, reivindicava també les energies, altres energies renovables que veiem, que es fan grans parcs fotovoltaics a no sé on, i que a Lleida només hi veiem les externalitats negatives, que ens passen les línies per casa nostra i que ens destrossen tota l'Horta de Lleida. I per altre costat hi havia tot el tema del debat sobre els residus i sobre Tracjusa i sobre el biogàs i sobre tot això. En tot cas, crec que Lleida, precisament en aquesta dualitat, no?, entre urbà i rural, som de les poques ciutats que a la vegada som urbans i a la vegada som rurals, i per tant tenim les coses bones de la urbanitat i de la ruralitat, és on hem de saber trobar els consensos de país necessaris. Però Lleida tampoc no pot ser la Catalunya venuda, la Catalunya negociable, la Catalunya on s'hi va ficar tot. Una mica la sensació que tenien ahir o la gent que hi havia és de dir, ja està bé, prou. Això no es permetria en cap altre lloc del país i hem de sortir a fer aquest clam, eh? Més enllà de que segurament hi haurà, quan entrem als matisos de cada un d'aquests projectes, hi hauria alguns que els trobarien bons i d'altres que no se'ls trobarien tan bons, però el tema és un crit de dir, escolta, precisament el que no volem és d'aquí 50 anys mirar enrere i trobar-nos tot el territori trinxat.
Sí, mira, jo crec que s'ha explicat molt bé. Primer, és veritat que s'ha de diferenciar les plantes de biogàs de les línies de molta alta tensió, que és el que està afectant més a Lleida, concretament a l'Horta de Lleida. I s'ha parlat aquí de planificació, i no és res més que això, es pot planificar, i a pendent la Generalitat té que fer el plàter, que és el Pla Territorial d'Energies Renovables, i aquí és on jo crec, evidentment, no, que tota Catalunya doncs, té les seves especificitats, però l'Horta de Lleida és una i de les més importants, perquè no solament per la gent que hi viu, sinó perquè hi ha moltíssima zona de conreu. No tenim grans extensions de zones ermes, com pot passar, això passa molt a l'Aragó, per exemple, on, com ha dit la Jordina, es posen les plantes solars i per aquí passen les línies i no en tenim absolutament cap benefici. Però a l'Horta de Lleida hi ha molta zona de cultiu, terra rica, i a més molta gent que hi viu. I per tant és una especificitat que a cada projecte que es fa doncs, s'ha de tenir en compte d'una manera diferent. I per tant aquesta planificació doncs, s'ha de fer, perquè al final les administracions locals i els veïns que viuen són els últims afectats i els últims que se n'assabenten, si és que ens assabentem, de tot el que comporta cada projecte.
I mira si és important el que va passar ja a Lleida, que inclús TV3 en va fer menció al Telediari, al Telenotícies de migdia, per tant va tenir una repercussió mediàtica important.
Això és sarcasme.
Sí, perquè com que normalment sortim poc, doncs ahir vam sortir.
I només quan ens queixem, sí. Ho veus també.
El Partit Popular de Lleida era present, també hi era present altres partits de la corporació, per tant hi donaven suport, segurament que tots en diferència, en diversos matisos, perquè és evident que el debat és transversal. I al final el problema ve molt bé el que diu el David. El David planteja de que quin model volem. Però clar, mentre discutim quin model volem, hi ha persones, entitats i empreses que van avançant. Per tant, ja arriben tard. Per tant, ja no es tracta tant de quin model volem, sinó com salvem el model.
Qui arriba tard? L'administració local?
L'administració,
qui arriba tard?
Totes les administracions. Totes. Per què? Perquè ens trobem que hi ha una unanimitat segurament a la paeria des del punt de vista de totes les forces polítiques sobre quin model volem o com hauria de ser, però aquesta unanimitat no va a la línia a la vegada de lo que actuen les empreses i entitats. I, per tant, l'administració és incapaç de poder aturar determinats projectes perquè estan dins de la legalitat. Llavors, sempre anem a remolc, sigui amb al·legacions, sigui en canvis normatius que va fer l'anterior govern, el passat mandat en poder modificar les normes de l'àmbit urbanístic perquè no passessin torres d'alta tensió per determinats indrets de l'Horta, però tot això va avançant. Per tant, jo crec que ja no estem tant en quin model, sinó com ho hem d'evitar legalment perquè això continuï avançant. I això és el que no sabem com s'ha de fer.
És complicat perquè és a dir, la Unió Europea va ser doncs, la principal impulsora de les energies renovables, sobretot de les plantes solars, i per tant hi ha grans subvencions de la Unió Europea per aquest tema. I per tant, quan es legisla des de tan lluny, és difícil, però tant l'Estat com les comunitats autònomes, bueno, potser sí que anem tard, però estem a temps, perquè hi ha projectes que venen doncs, directament de l'Estat i hi ha projectes que venen directament de les comunitats autònomes, és a dir, que ho han d'aprovar les comunitats autònomes. I com diu el Javi, té un projecte i la normativa actual que tenen les comunitats autònomes, doncs, bueno, doncs, més o menys, dintre d'unes directrius i d'uns paràmetres, doncs s'han d'acceptar aquests projectes. I els ajuntaments estem de convidats de...
Però és pràcticament impossible que guanyi aturar cap projecte que ja s'ha iniciat els tràmits.
Sí, 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 sí. Aquest bueno, és el que jo t'hi molt... diria que impossible. Clar,
però
perquè...
si hi hagi una llacuna legal, és impossible.
Sí, bueno, que és el que s'està intentant averiguar, no? Perquè a vegades ja que trossegen el projecte i llavors el que fan és que s'aplica un tipus de normativa i si el projecte és més gran se n'aplicaria un altre. No? I és intentar demostrar que s'ha trossejat aquest projecte perquè no se fessin determinats temes, per explicar-ho de manera entenedora per la ciutadania.
Però aquest és un altre d'aquells elements que fiquem damunt de la taula, és... I damunt tenim aquesta sensació.
Exacte, damunt tenim la sensació que estan intentant vulnerar la pròpia normativa que s'ha aprovat.
Molts de vosaltres fa molts anys que estem patint aquestes problemàtiques a l'Horta de Lleida i jo he vist com autèntics gens que es dediquen a la pagesia avui en dia són autèntics experts perquè se n'han tingut que fer. Totalment. Perquè realment, i aquesta és la sensació, i abans la Begoña ho ha apuntat molt finament, i tu i també ho hem comentat a l'enunciat, de vegades sembla estrany per les administracions locals, a vegades som no dels últims, però els penúltims han d'enterar-nos d'aquestes informacions, i en molts d'aquests projectes és quan no tens tu el control, que diguéssim així directe, de la llicència o de l'actuació, sinó que et ve donat d'un territori, d'un...
Els veïns de l'Horta de Lleida, ja que estem aquí a l'Horta, ens hem de preocupar d'alguna cosa, d'alguna línia d'alta tensió?
Bueno, veu un altre.
Estan preocupadíssims.
Sí,
han fet una plataforma.
La que s'anomena Sigfrida, que tant la plataforma com la Diputació i com l'Ajuntament de Lleida en el seu moment van presentar al·legacions i al·legacions dures, precisament doncs, pel respecte al terreny. És veritat que quan són projectes que els ha d'aprovar la Generalitat, ens cau més a prop. I no és, això no és una cosa que dius, bueno, menys mal, no? Però sí que va ajudar perquè quan tant el mandat anterior com aquest arriben aquests projectes que l'Ajuntament, si compleix la normativa, ha de fer un informe favorable, sí o sí, el mandat anterior es va canviar traçats, es va modificar l'ordenança perquè fos una mica més dura dintre les competències que té l'Ajuntament i aquest mandat també s'han canviat traçats. Això vol dir que tenim doncs, una mica aquest diàleg amb les companyies i amb la Generalitat. Però és clar, això dius, la gent que està afectada dius, bueno, sí, però a mi me passa per davant de casa, però és que passaria per davant de moltíssimes més cases i davant de moltíssimes més conreus. O sigui que per part de l'Ajuntament, doncs, diuen, s'hagués pogut fer més? Doncs no ho sabem.
Passa que aquestes companyies canviar traçats, que és cert que es fa i està molt bé, al final és el mínim.
Sí, és un diàleg condicionat.
Condicionat
o soterrat. Anaven totes aèries i almenys s'ha aconseguit que vagi soterrat. Però bueno, això, si te toca a prop teu, tampoc és consol de gaire.
Quina llàstima que moltes vegades els ciutadans s'han d'organitzar entre si moltes per presentar al·legacions i gastar diners. Totalment. Això es demostra quan arriba a terra l'administració.
Sí, no, però això, com he dit abans, són normatives que venen molt més amunt de la Unió Europea, que està clar que davant d'aquest canvi climàtic i tota aquesta problemàtica que tenim, doncs les energies renovables són una energia neta.
En tot cas, com a Ajuntament hem de fer tot el possible per dintre del marc legal per evitar-ho. Vull dir, això està clar que és l'última baula que tenim i el que hem de fer tot el possible, mirar si s'ha de modificar l'ordenança i s'ha de fer més dura a nivell municipal o el que sigui, perquè realment és el que diem. No paren, no? I la sensació és de dir, quan ja en tens una, ara en ve una altra, i quan no, en ve una altra, i és un embat constant. I crec que el model, estaríem tots d'acord que volem energies renovables, que ho deia el David, és a dir, però també crec que estaríem tots d'acord que les energies renovables s'han de situar el més a prop d'allà on s'han de consumir aquestes energies renovables. Jo crec que també seria la segona cosa que estaríem tots d'acord. Llavors, fer carreteres de transport d'aquestes energies renovables és on hi ha el debat, perquè jo crec que abans de venir fins aquí, si han d'anar a donar a Barcelona, fiquem per cas, doncs segurament hi ha molts terrenys abans, a banda de que s'han de poder fer. Llavors sempre comencem la casa per la teulada quan fem aquests models. De dir, bueno, ja si ocupéssim totes les cobertes no en tindríem prou. No, però primer ocupem totes les cobertes. Quan veiem que no en tenim prou, llavors anem a buscar un altre sistema. Vull dir, sempre, evidentment, i per què es fa? Doncs perquè aquells terrenys són més barats, perquè és més fàcil, perquè determinada normativa. Llavors, aquí és on la impotència que a nivell territorial moltes vegades tenim de dir, bueno, no pot ser, és que no pot ser que continuem amb això. Jo soc molt beligerant amb aquest tema, però perquè ho pateixes de prop i ho veus i tens una sensació fins i tot a vegades d'impotència.
L'impotència és que et venen a reclamar tu, els ciutadans, com a administració local més pròxima, i nosaltres els atenem i estem totalment d'acord, perquè hi ha aquesta unanimitat al 100%, perquè al final estem malmetent l'Horta i és incongruent que vulguem protegir l'Horta i a la vegada la fem malbé per decisions que no competen a l'Ajuntament de Lleida, però clar, moltes vegades estem venuts a distorsions de decisions que no depenen de nosaltres. Per tant, hi ha aquest xoc moltes vegades d'impotència de part de la ciutadania.
Veig molta unanimitat,
Sí, perquè veiem que és un patiment pel territori. La Jordina se referia a això, perquè la gent ho entengui, és a dir, la línia, la de Sigfrida, que encara no està aprovada, és un parc solar que està en una petita localitat d'Aragó, i va, bueno, i la subestació, és a dir, es per donar llum a, me sembla que és a Barcelona,
Barcelona,
no? I està
a l'àrea metropolitana.
L'àrea metropolitana i està a l'Espluga de Francolí. Per tant, creua tot el territori de Lleida, tota l'Horta, i simplement som un
Una carretera.
Una carretera que estem al mig.
Exacte.
I les al·legacions van, bueno, si es necessita doncs, per l'àrea metropolitana de Barcelona, que realment ho necessita, també és veritat que serà necessària pel polígon de Torreblanca, però fem-ho més a prop. Què passa? Suposem que els terrenys doncs, amb aquell municipi a l'Aragó doncs, no són igual de rics que cultius els que hi ha aquí a Lleida i, per tant, són més barats, ho podem dir així. Jo crec que
és un tema econòmic, és un tema econòmic d'especulació urbanística, podríem dir fins i tot. És un tema merament econòmic.
Però Barcelona està encallat, moltes vegades.
Bueno, però és que l'àrea metropolitana de Barcelona tampoc té gaire a dir.
No,
però... O sigui, són els beneficiaris, però tampoc no...
Políticament, moltes vegades...
Correcte. Però és que, a més, la sensació que tenim ara mateix, per això parlem de la planificació, la sensació que tenim ara mateix a la gent de l'Horta i nosaltres mateixos com a Ajuntament és que encara la llei permet que cada projecte tingui la seva carretera i totes les carreteres
Correcte.
Han de passar per Lleida.
Sí, sí.
I aquest és un dels problemes que hem de ser capaços entre tots de ficar una mica d'ordre. Al final també ha d'haver de compartir aquests projectes perquè nosaltres entenem que s'ha de fer arribar l'energia, però creiem que planificant, parlant-ne i exigint una mica, perquè tens la sensació de que el control i el poder no el té l'administració local.
A la tercera no ha anat
la realitat.
La cosa és que es puguin utilitzar les infraestructures existents, doncs altres estructures ja fetes per això, camins, carreteres... I, bueno...
Dic que a la tercera no ha anat la vençuda, no hi ha ningú que es vulgui fer càrrec de fer una residència a Pardinyes.
Va quedar deserta fa 3 anys, no? S'ha tornat a quedar deserta ara, tot i que els plecs eren diferents, eren uns plecs...
L'alcalde reconeixia que cal adaptar les bases a la licitació. A la nova licitació, és a dir...
Ho vam advertir, això, en una comissió de
passaria. Vam fer una... Els plecs eren molt oberts, molt oberts, tant perquè es pugui fer una... amb els mínims,
Per què creieu que no hi ha interès?
Jo crec que la primera vegada que es va fer, ja se'ls va dir als veïns, que era una cosa molt innovadora i és el que ells volien. Unitats de convivència fins a 15 persones, realment que fos quasi com una llar amb una residència, i els vam dir això, econòmicament, és molt poc sucós per un tercer, però provem-ho, perquè vull dir que la primera, quan se va sortir fa 3 anys, ja era el model que volien els veïns i veïnes de Pardinyes, els de la Fundació de la Residència, i vam dir provem-ho. No va sortir absolutament ningú, i en la segona ja es va obrir més el que són les residències tradicionals, les que tenim per tota Lleida, val? Vull dir que no són unitats de convivència tan petites, sinó que normalment se fiquen per plantes, per nivell de dependència a cada una d'aquestes plantes i tal. I la tercera encara s'ha fet molt més obert que la segona. Jo crec que aquí la reflexió que s'ha de fer és que segurament el model residencial que es fa a dia d'avui té un gran component econòmic i per tant només hi ha 2 models, o el que busca directament un terreny privat i allí construeix una residència i el que vol fer com a molt és tenir places concertades perquè pugui tenir una rendibilitat amb aquesta residència, o el que té una residència pública al 100%, que nosaltres ja vam advertir el 2019 que una residència pública al 100% a Lleida no és viable a nivell econòmic i perquè, a més, tampoc no podríem garantir ni un mínim de places. És a dir, o fas un model de residències per poder tenir totes les residències públiques perquè ens entenguem, o no, que aquesta és una competència que té la Generalitat, que, com sabeu, té més d'una llei de ciutat, el que són les competències que són públiques al 100%, i que s'havia de fer. A veure què dirà el govern. Nosaltres entenem que ara passa o perquè la Generalitat s'ho quedi i vulgui fer una altra residència, com tenim la de Sant Josep, com tenim la de Balàfia 1, la de, etc., si és que la Generalitat vol assumir aquest d'això, o s'haurà de reflexionar cap a on tirem. Però més obert, jo crec que és que en aquests moments, a veure, que no sé què dirà la Begoña, però és que més obert ja no es pot fer, perquè és que ja se'ls ha ficat exactament, volguem dir, aquí teniu un terreny i volem algo perquè ajudi la gent gran, entre cometes, vull dir, feu el que vulgueu i feu-nos la proposta que vulgueu. I això tampoc no ha resultat econòmicament viable per cap persona, no? I llavors s'haurà de veure també les legítimes aspiracions del barri, que també vull recordar que fa 3 anys hi havia més de 1.000 persones reclamant aquesta residència i suposo que hi ha un neguit molt gran al barri perquè hi sigui aquesta residència.
Aquí està clar que els operadors el que esperen és doncs, que hi hagi places concertades, no? Però clar, això la Generalitat generalment no ho fa fins que no està doncs, l'edifici construït. I per tant, segurament aquesta és una dels inputs, no? Que, una de les circumstàncies, no? Doncs, que fa que els operadors doncs, es quedin doncs, una mica més a l'espera. És veritat, com diu la Jordina, que més obert els plecs gairebé és impossible, eh? Cohousing, centre de dia, residència, com vulguin. Però és veritat que dius, bueno, tenim esperança, perquè és molt curiós això, eh? Perquè és una licitació que s'ha publicat, s'ha prorrogat perquè pugui arribar més gent. Des del govern s'han fet gestions, van fer una presentació a la llotja on hi havia gestors de residències, hi havia gestors també de promotors, constructors, van parlar amb l'Associació de Construccions de Constructors de Residències, s'ha parlat amb molta gent i bueno, finalment no es va presentar ningú. Però és curiós que arrel d'aquest anunci ens han arribat trucades de dos operadors que estan interessantíssim, molt interessades, que en aquell moment no els hi va arribar, doncs pues per lo que sigui, no totes les empreses es posen a la web de Paeria, al perfil del contractant, a mirar què és el que va sortir en Paeria. Els dos operadors, sobretot un d'ells, doncs ja té experiència aquí a Lleida i és un operador de residències per a gent gran. Per tant, bueno, pues estem una mica a l'espera de tornar a parlar amb qui calgui, perquè bueno, també és veritat que un dels impediments és que és una concessió. No tots els operadors interessats volen una concessió. Una concessió és un terreny públic que tu el cedeixes per X anys i paguen un cànon anual. Moltes prefereixen doncs, comprar el terreny propi. Però bueno, la fórmula és bona, però sí que faltaria. Segurament acaba d'encaixar mil coses.
Per ser breus, el que està clar és que a Lleida sent que costi molt a terme inversions i desencallar projectes, perquè no sé per què, però ens costa. En qualsevol cas, crec que aquí hi ha un tema que és de gestió d'expectatives. Al carrer Josep Pallach número 2 ja tenim clar que un Albert no hi anirà. Vull dir, això per generar tranquil·litat als veïns moltes vegades. Ara, punt 2, la residència ha quedat deserta per dues vegades.
En era l'antiga escola de Balàfia, també ho dic per generar la mateixa tranquil·litat als veïns de Balàfia.
I també és veritat que en la segona licitació es va crear una expectativa que es va anunciar per part de l'Ajuntament de Lleida en un acte a la llotja, doncs que s'anava a licitar aquest projecte i hi havia diverses persones, entitats i empresaris de Lleida presents. Llavors, quan se genera aquesta expectativa, és perquè dona la sensació de que hi haurà algun resultat òptim
no,
i positiu.
No era expectativa, és publicitat.
Bueno, doncs se genera aquesta publicitat que no genera amb altres activitats, és perquè jo crec que és perquè es té previst que realment funcionarà d'alguna manera o altra en positiu. I ara ens trobem que no. Què ha de passar a partir d'ara? Doncs jo crec que ho ha dit molt bé aquí algú. Crec que la Generalitat ha d'actuar, perquè si no fa pinta, més enllà d'aquestes dos operadors nous que sembla que es puguin arribar a interessar, que ho descobrim ara, més enllà d'això crec que l'administració, en aquest cas la Generalitat, haurà d'arromangar-se i ajudar amb aquest tema, perquè crec que al final és una reivindicació històrica, és una reivindicació del barri, hi ha hagut molta pressió social en relació amb aquest tema i crec que no es pot acabar aquest mandat sense que hi hagi una solució i una primera pedra, quasi com aquell que diu.
Esperem que sigui més d'una primera pedra, sí, perquè si no, vull dir, serà una foto més i ja està.
Està clar que la tovallola no es tira.
Esperem que només estarem estirant el xiclet de l'expectativa.
El projecte de la residència de Pardinyes continua en peu, no es tira la tovallola.
Quan dius això, Xavi, et mires a la Begoña Iglesias, volen dir, els socialistes heu de fer alguna cosa.
Clar. Això em penso que estem tots
d'acord. Sí, quan home, estàs clar. A govern, clar, has de tornar bueno, a treure la licitació.
I el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat.
No. Però l'Ajuntament ja s'hi dona una possibilitat que és agafar-se de la Generalitat amb aquest assumpte.
Que faci perquè una residència pública, aleshores.
No, residència pública, la Generalitat de Catalunya fa molt temps que no fa.
No generem expectatives.
Exacte. La Generalitat de Catalunya fa molt temps que no fa residències 100% públiques. El que fa és ofertar places. Què passa? Que a Lleida places per a residències n'hi ha. No en falten, però són privades. El que falten són públiques. I bueno, llavors la Generalitat el que està analitzant és si aquestes privades que n'hi ha i en sobren, si s'han de concertar aquestes o si s'han de concertar amb residències noves. I en això estem.
Jo crec que si ara ja ens hem assabentat avui que aquestes dues això, o passa perquè realment si és de Lleida compleix tot, escolta, adjudicació directa, crec que tindràs un acord de ple, vull dir, us ha presentat tres vegades, si compleix tota la normativa, porteu-ho al ple que ho adjudiqui, i és una empresa de Lleida, els vots d'Esquerra et dic que els teniu, perquè no tenim cap mena de problema quan ja s'ha fet tantíssima publicitat. I si no, sí que jo crec que aquí anem a el tema de la Generalitat, perquè sí que és cert que la Generalitat porta molts anys sense concessionar places públiques, però és que el PSC només porta un any, i quan ha estat al Parlament, a l'oposició, ha estat dient que precisament aquest no era el seu model i que volia un model públic i que no estava d'acord amb la concertació. Doncs bueno, se demostra andando, no? Allò que diuen, el moviment se demostra andando, doncs si és així, que s'hi fiquin, i que a més Lleida sigui la primera vegada que es canvia, i si a més és Pardinyes, que és dels barris on, insisteixo, vull fer memòria de que hi ha hagut una llarga reivindicació històrica, doncs també ens trobaran nosaltres al costat. Vull dir que, i que no crec que hagi de només vendre a explicar, venim un dia, us expliquem, us donem... No, pressupostos, línia, i si no és els pressupostos, a les ampliacions aquestes de crèdit que n'hi ha tantes últimament, doncs amb qualsevol ampliació de crèdit que veguem allò una ratlleta per la residència de Pardinyes.
Xavi, faràs el mateix que la Jordina?
El què?
Amb això de dir, donar el vot, si hi ha una adjudicació d'aquesta directa que pugui passar per ple.
Tot el que volem
és que
sigui. Si en el seu dia van donar suport al PSC perquè no es fes l'alberg, donarem suport al PSC perquè es faci la residència.
Jo crec que entrar en el debat de l'alberg i la residència amb aquest tema ens ha portat a una situació de no retorn, vull dir, també us ho dic, i podem continuar-hi, però precisament si parlem de l'alberg, que resta a veure amb la residència, perquè a més són a llocs diferents, que precisament vam fer-ho a llocs diferents perquè es pogués fer la residència.
Això no és així, Jordina. Inicialment no eren llocs diferents.
Inicialment no, però després, fruit del consens, del debat i de la participació, tots els grups es va fer a llocs diferents.
Això
s'ha de quedar clar.
Això no es va aprovar en cap lloc, que es fos en un lloc diferent. Va ser una decisió política.
Amb una moció del ple, i que tu també vas donar suport.
Sí, però va ser una decisió política vostra tirar les Sitges.
Totalment.
Vale, per tant, no diguis que és vinculació de la resta de forces polítiques. Vale.
Assumida, perquè s'havia de fer en un altre lloc, que també fos un equipament públic i que fos al barri.
Decidit per vosaltres. Que
decidit per nosaltres, al 100%.
No tots els grups. Tots els grups han decidit que fos en un altre lloc. Però de les
I a l'altre lloc, jo vull dir que el govern actual, sense el teu suport, vull pensar, ha decidit fer el mateix model a Balàfia, a l'antiga escola de Balàfia, que tots ho sabem. Llavors, a partir d'aquí, jo donaré suport tant si es fa Pardinyes com si es fa Balàfia, perquè vaig dir el primer dia que no era un tema d'una guerra entre barris, sinó que Lleida necessita tenir un equipament de baixa exigència, i a més ho estem veient aquests dies, perquè quan hi ha els intervals que tanquem un equipament de baixa exigència, com és el pavelló de fira, i fins que tornem a obrir-lo, el Pla Iglu, que serà el novembre, la gent t'envia i te diu, Jordina, és que he vist molta gent dormint al carrer, és que no sé què.
Serà que no hi ha diferències entre el vostre model de Balàfia amb el que proposeu altres a Pardinyes.
Mira-te'l bé, el model. Mira-te'l bé,
el
model.
El número de places per començar.
Estàvem parlant de la residència de Pardinyes, i jo crec que toca donar tranquil·litat als veïns de la residència de Pardinyes, que es continuarà treballant molt amb això.
Una altra vegada els dos debats junts.
Però és veritat que l'escola de Balàfia resta a veure doncs, amb el projecte inicial de l'ECMO. I per tant, però bueno, dit això, no? Jo crec que s'ha dit moltes vegades que ECMO i Balàfia no tenen res a veure, però sí que continuarem treballant doncs, que la residència de Pardinyes doncs, sigui una realitat.
Mira, doncs tindràs els vots, si ho fas així, ja amb una d'aquestes dues ofertes, d'Esquerra i del PP.
I de Junts segurament també, jo no crec que el que Junts barregi la residència amb l'ECMO.
No ho han fet mai. De fet, les sap molt greu, quasi que tindre que estar callat, perquè realment crec que és una època que la podem oblidar.
David Melé, Jordina Freixaner i Xavi Palau, un plaer, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.